i nova col·laboració de Sebastián Yatra amb Abraham Mateo. Per què sigues passant? És el primer cop que tots dos s'uneixen en una cançó, i també Julieta. Porta per títol Enamorada de tu i obrirà el tercer capítol del seu pròxim disc 5 AM. Qui també té cançó nova és, atenció, Vico. És una versió d'una cançó de l'Oreja de Van Gogh, magnífic pop, que Vico ja va presentar fa uns mesos, però que ara treu ja de manera oficial. Més novetats. Álvaro Soler publica Oxígeno. Montse Girona. També té nova cançó Nil Moliner, Vuela Alto. Acabem amb Sidoní. Sí, m'agrada molt aquesta, la lletra de la cançó. No salgo más, esto me está matando. La banda catalana publica aquest No salgo más, que formarà part del seu proper disc. Marc, Axel i Jess, molt contenta, la tornada de Sidoní. I la Fundació La Caixa, presentar la nova temporada d'exposicions, complirà el CaixaForum i el CosmoCaixa al llarg del que queda d'any. I atenció, perquè entre els plats forts, una exposició de dinosaures que inclourà l'esquelet del dinosaure més gran del món. Que pensaven que estava al Museu d'Història Natural de Nova York. Doncs no, estarà a Barcelona, una retrospectiva del paper de la dona a la història de l'art o un retrat íntim, quantes ganes, sobre el cineasta Luis Berlanga. Més detalls, Marc Simón.
Els dinosaures de la Patagònia arribaran al CosmoCaixa a finals d'octubre i inclourà un Patagó Titan Majorum, el dinosaure més gran descobert fins ara, que mesura fins a 40 metres de llargada. De cara al 2024 serà el torn de Venerades i Temudes, el poder femení en l'art i les creences, que veurà la llum al febrer, i Interior Berlanga, que arribarà a l'estiu. Ara bé, aquest setembre ja es podrà gaudir de la primera novetat de la temporada de l'any. És Art i Natura, un cicle de biomorfisme que la directora general adjunta de la Fundació La Caixa, Lisa Durán, explicava que pot fer reflexionar sobre el canvi climàtic.
Iniciaremos un recorrido sobre los últimos 10 años, lo que ha representado el arte y la naturaleza, desde el surrealismo hasta nuestros días, y que va a representar esos vínculos del mundo, de los seres vivos y del arte, y que por tanto también pondrá sobre la mesa el medio ambiente y la situación actual.
El CosmoCaixa i el CaixaForum inclouran fins a 11 propostes noves que tenen l'objectiu d'apropar la cultura a tots els públics.
I d'aquí uns moments, els esports i un tema molt important. La Mònica Usar se'ns avorreix.
El sistema arbitral de consum és un servei públic i eficaç per resoldre desacords en les relacions de consum. Entra a justopareso.consumo.com.es i descobreix com. Ministeri de Consum, Govern d'Espanya.
Hola, em dic Joan Tomàs i no sóc locutor. Sóc òptic-optometrista Òptica 2000 des de fa 34 anys. Juntament amb més de 500 òptics, ens esforcem cada dia per ser referents en salut visual. Per això hem estat triats Òptica de l'any. I ara, torna a la rutina amb fins a un 30% de descompte en vidres. Òptica 2000 a El Corte Inglés. Els teus ulls ho mereixen.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Les 9 i 4. A la resta dels esports amb Repsol, el Barça demanarà a la Lliga de Futbol Professional canviar de data el partit contra el Sevilla, que coincideix amb el concert de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi el divendres 29 de setembre a les 9 de la nit. El club vol que jugui l'endemà, dissabte, a les 2 del migdia. És veritat que aquell dia també a les 9 hi ha un concert al Palau Sant Jordi dels Hombres G, però la idea és que hi hagi prou marge entre el final del partit i l'obertura de portes pel concert. Mentrestant, els equips de la Lliga Femenina continuen en vaga el dia que havia hagut de començar avui la competició. Sindicats i patronal no es posen d'acord amb el salari mínim de les futbolistes i el bloqueig durarà com a mínim fins la segona jornada de Lliga. I això, el dia de que la selecció espanyola masculina juga a Georgia a les 6 de la tarda, un partit important de cara a la classificació per l'Eurocopa. Qui el vulgui veure el fan en directe per la U. L'anècdota del partit és que ahir la delegació espanyola es va deixar els guants i les botes dels futbolistes a Madrid. Els jugadors van haver d'entrenar amb bambes de carrer, tot i que aquest matí ja els arribarà el material. A segona, avui l'Espanyol obre la cinquena jornada al Camp del Llevant a les 9 de la nit en directe a RAC+1, el fan a Vamos, per televisió, i a l'Aràbia Saudita s'ha tancat el mercat de fitxatge sense cap d'última hora. D'entrada, els aficionats del Girona poden estar tranquils perquè Cristian Estuani continua amb un tilibi. Més coses, la gimnasta nord-americana Simone Biles ha anunciat, i és una gran notícia, que vol participar als Jocs Olímpics de París aquest estiu. La 7 vegades medallista olímpica porta 2 anys sense competir grans esdeveniments per qüestions de salut mental. I al Mundial de Bàsquet avui juguen les semifinals amb el badaloní Jordi Fernández dirigint al Canadà. Els canadencs juguen contra Sèrbia a 3:15 del matí, mentre que els Estats Units s'enfronten a Alemanya quan quedin 20 minuts per les 3 de la tarda. Enviat especial de RAC1 a Filipines, a Manila, Dani Aguilar.
Caixa o faixa, o com diuen els americans que tant coneix Jordi Fernández, win or go home. Ara ja sí, compta enrere aquí a Manila per les semifinals del Mundial de Bàsquet, la primera de les quals amb accent català. Canadà, Sèrbia, amb lloances del tècnic serbi Svetislav Pesic.
Esto es un equipo con mucha atlética, mucha física, NBA basketball, other size team, small ball basketball. Para mí hasta ahora es mejor equipo en este torneo.
Davant les quals Jordi Fernández respon així.
Aquests reconeixements de part d'entrenadors com ell amb tanta experiència doncs s'agraeixen, però és simplement bueno, una opinió. Nosaltres ens hem de preocupar de m'ha sortit amb molta força i a frenar els seus principals jugadors i a l'equip en conjunt, perquè són un molt bon equip.
El Moarena, per tant, vestit de gala, tot a punt en aquest partit pel primer torn, al segon, quan faltin 20 minuts per les 3, l'altra semifinal, Estats Units-Alemanya.
Gràcies, Dani. A l'Open dels Estats Units, avui Novak Djokovic juga la primera semifinal a les 9 contra el nord-americà Ben Shelton. Aquesta matinada, sobre la 1, Carlos Alcaraz s'enfrontarà al rus Medvedev. A Movistar Deportes, avui etapa reina de la Vuelta a Espanya, en final a l'emblemàtic Tourmalet. El vilanoví Marc Soler continua segon a 26 segons al nord-americà Sepp Kuss, després que ahir el colombià Molano s'endugués a l'esprint una etapa sense canvis a la classificació general. I tot plegat el dia que vam saber que la 8a edició de la cursa de RAC1 es farà el diumenge 15 d'octubre a Salou. Començarà a 9:45 del matí, amb inici final al passeig Jaume I, i tindrà un itinerari de 5 quilòmetres que passarà pels llocs més emblemàtics de la ciutat. A més, i com és habitual, la cursa serà una gran festa de la ràdio i de l'esport, el Via Lliure amb el Xavi Bundó, que sembla que aquest any ha decidit que segurament farà la cursa en directe, és a dir, vull dir que Xavi Bundó correrà la cursa. S'emetrà en directe també des del passeig, allà hi serem els altres per narrar la cursa i com Xavi Bundó corre, i comptarà amb la col·laboració d'editors, convidats i actuacions musicals.
Dani, amic, molt top la gelateria que em vas recomanar. Moltes gràcies.
Maria, com m'estic recordant de tu. Estem fent la ruta que ens vas passar i ens està encantant. Mil gràcies, ets un solete.
Tots tenim un amic o amiga solete que sap els millors llocs, plans i rutes. I si et descarregues l'app Guia Repsol, el solete ets tu. Descarrega-te-la ara i podràs guanyar un pla solete de fins a 100 euros per tu i per qui tu vulguis. Guia Repsol. Connectem els millors plans amb tu.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mari Pujar, bon dia.
Hola, bon dia.
Què rius?
Res.
Fa mal aquí, eh?
Ah, sí?
Sí, sí, un cop. Som a les portes d'un cap de setmana llarg, amb sol i calor al migdia, i també pregunto el dilluns, el dia de Sant Jordi, la manifestació de la tarda, com pinta.
Sí, doncs mira, de moment comencem pel dia d'avui, dia de sol, de núvols prims, alguns núvols baixos ara de bon matí en punts de les comarques del sud i temperatures molt semblants a les d'ahir, amb fresca ara, però un ambient càlid al centre del dia. El cap de setmana puja una mica més la temperatura, màximes que es mouran entre els 28 i els 33 graus, demà amb sol i núvols prims, i diumenge a la tarda amb algun ruixat, bàsicament en punts del Pirineu i també al voltant del massís dels Ports. I dilluns dilluns, dia de la diada de matinada, sí que es podria escapar algun ruixat, però després gran part del dia predominarà el sol i a la tarda sí que s'escaparan alguns xàfecs, però només en punts del Pirineu. Per tant, tindrem una diada força tranquil·la a tot el país i, per exemple, a la ciutat de Barcelona, amb temperatures màximes que arribaran als 28 o 29 graus. Per tant, caloreta al centre del dia i, a més, amb sol. I ara mateix tenim 22 graus a Barcelona, n'hi ha 19 a Tarragona, 15 a Lleida, 12 a Girona, 10 a Puigcerdà i 18 a Terrassa.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I el tren.
Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
El RAC a comptar cotxes, Àlex Jovet, bon dia.
Molt bon dia, la cosa es va calmant una mica més a les carreteres catalanes aquest matí de divendres, però encara amb el carril tallat a Artés a la C25 en direcció a Manresa des d'ahir al migdia. A les vies principals, encara trams d'uns 2 quilòmetres d'aturades ara a la B30, en sentit nord a Barberà del Vallès, també a la C58 arribant al nus de la Trinitat de Barcelona i pel Llobregat, sobretot a l'A2 encara al tram de Cornellà de Llobregat també cap a Barcelona. I a les rondes, la litoral registra congestió ara per la zona de Sant Adrià del Besòs en sentit sud i la ronda de dalt, com sempre, arribant des d'Esplugues al tram de la Diagonal i de Pedralbes cap al nord. És tot des del RAC. Bon cap de setmana.
A Sant Boi hem fet de la nostra Unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb un anunci, perquè d'aquí una setmana us saludarem des de Vilanova i la Geltrú.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú. El divendres 15 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. Del 14 al 17 de setembre, la prova més antiga del món arrenca a casa nostra fusionant velocitats de vertigen i la tecnologia més avançada. El món a RAC1 també se submergeix en una de les competicions esportives més importants del planeta, la Copa Amèrica de Vela. El divendres 15, a les 9 del matí, des del Reis Village del Port de Vilanova i la Geltrú, amb Jordi Basté. Us hi esperem.
El primer que arriba, el primer que seu.
A la Copa Amèrica de Vela, tots som un.
Efectivament, divendres que ve, el món a RAC1 des de la capital del Garraf, que del 14 al 17 de setembre serà la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica. Un esdeveniment d'abast mundial que s'ha de celebrar a Barcelona, recordem, l'any que ve. Ens hi posarem a les 9 del matí des del Reis Village, que s'instal·larà al port de Vilanova. Parlarem amb algunes de les autoritats d'aquest esdeveniment que ens explicaran per què és tan important i també comptarem amb els col·laboradors habituals dels divendres al món a RAC1. A tots aquells que vulgueu acompanyar-nos, us hi esperem a Vilanova i recordeu, com diem sempre, el primer que arriba, el primer que seu.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Imagina fer la teva feina i cobrar a l'instant. Com? Treu el mòbil, pim, i ja està. Amb l'app Smartphone TPP podràs convertir el teu mòbil en un TPP a l'instant. Rep pagaments contactless de qualsevol quantitat i sense necessitat d'un dispositiu addicional. Compatible amb dispositius Android en versió 8 o superior. Informa-te'n a caixabank.es o consulta el teu gestor. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1. Amb Jordi Basté.
9 i 13.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folch, i els periodistes, Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
Pràcticament un quart del matí, avui és com el primer dia de classe, que tothom seu on li dona la gana, i que la setmana que ve ve el mestre i diu, escolta, tu seu allà, que és on seies l'any passat, que jo vosaltres dos ens vull veure junts, perquè si no m'altereu el... altereu la classe, l'aula. Què tal, Bartolí?
Hola, bon dia.
Vaig a saludar els habituals.
I tant, endavant.
Hola, Ernest Folch, bon dia.
Bon dia, Jordi. Jo sí que sabia on seure, eh?
Fa 20 anys, no, que seus en aquesta cadira?
Correcte, correcte. Ara farà 20 anys. Vintena temporada.
Vintena temporada que seu en aquesta cadira. Hola, Cris Puig.
Bon dia.
Bon dia.
Jo he canviat de lloc.
Avui.
Però sempre és un enorme plaer estar al costat de l'Ernest. No hauria gosat mai prendre-li el lloc, eh?
Gloria Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora. Jo em sembla que també sóc al meu lloc.
Però des de fa quan? 17?
Sí.
16, 17.
Sí, 16, 17. Ostres, saps que no hi havia parat a pensar?
Ni jo, millor que no hi pensis.
16, 17 anys.
Bueno, igual que don Jorge. Don Jordi.
Bonjour.
Bonjour, Jordi Bosch. Avui d'aquí de cos present.
Sí. Exposta.
Per què el Jordi compleix una tradició que és venir físicament de cos present l'últim i el primer dia?
Mínim, això segur.
Sí, mínim.
Sí, no, intentaré aprofundir aquest any. Ara tinc uns quants festivals.
No serà veritat.
Els estic centricte. Estricte sentit.
En totes les
tinc
fires,
festival,
no?
Ara, fires, presentacions, dinars, sopars, berenars...
Bueno, això sempre, això, Jordi, no hi ha notícia aquí.
Exacte. Aquí estem.
Hola, Jordi Juan, director de La Vanguardia, bon dia.
Bon dia, jo ja saps que només vinc les grans ocasions.
Efectivament, avui és una gran ocasió.
Avui és una gran ocasió, avui és la temporada.
Guest star els divendres.
Et veig molt animat, aquesta nova temporada.
Sí, estic molt animat. No, és que estic molt animat. Estic molt animat perquè, he dit una cosa, aquesta setmana he dormit bé i bastant.
Uau.
És més, almenys la primera setmana, ahir tenia un sopar amb una colla d'Dropus.
Sí, que per cert, amb l'excusa aquesta que tens el programeta que t'has aixecat a les 4 del matí,
sí.
Vas estar 10 minuts. Però aquest senyor que està a la meva dreta, jo, senyor Bosch i servidora, sí, vam aguantar com campions.
Jo volia dir Dropus, no volia referir-me al director de La Vanguardia, del Jordi Bosch, però era un grup d'amics i amigues que vam fer un sopar i jo, a 2:15 em vaig aixecar, no, una mica més tard. A les 10:10.
A les 10:10.
A les 10:10, senyor, clar, és que és clar.
Els que hem fet aquest horari...
Vas fer una actuació estel·lar del Jordi Bosch, que ell té moltes facetes, no?
Vull dir, què vas fer, Jordi?
És l'empresari executiu, és el senyor de Girona que ve aquí a les tertúlies, però també té la faceta d'Eugenio.
Bueno, jo vaig tractar l'Eugenio, ara que li fan la pel·lícula, però és que jo he de dir que va haver una època de la meva vida que dels sopars d'amistat o provocats, etc., jo m'aixecava i feia una actuació explicant acudits que podia de 10 minuts, mitja hora, 2 hores, encadenant una rere de l'altra.
Una pregunta, Jordi, vos, què has de fer el dia 24 de desembre, el 23 al matí?
Home, i tant,
Alí. Però no, jo estic a disposició. I com que és petit comitè, alguns són molt irònics. O sigui, no faig res que us avergonyiria cap dels que esteu aquí.
Però justament. Pot ser no políticament correcte.
No, són porcs, a vegades.
Podies fer una mostra innocent, no?
Bé, no sé.
Guarda-t'ho pel final de la tertúlia, Jordi. Guarda-t'ho pel final de la tertúlia. Només una cosa.
Sí, perquè ara hi ha molta...
Només una cosa. Veu que va molt tard o què?
No, però jo me'n vaig anar... Jo, és que vàrem fer un sopar allò que vam carregar una mica perquè era un menjar una mica fort, molt bo, i també perquè en comptes de beure el que fa la gent normal, que és cervesa o vi o aigua, ens van començar a fotre còctels per beure. I esclar, vam anar una mica. No era massa tard, i llavors jo me'n vaig anar a la Diagonal, vaig agafar una terrassa tot sol.
I vas anar a fumar.
I vaig fumar-me un porro.
Veus?
I això ho baixa tot.
I va passar gent que em coneixia.
Però és legal. És legal encara, això de fumar.
Perdó, perquè a la gent no li interessa tot això.
No, és que hauríem d'anar tirant, perquè és que tinc una trucada a fer. I a més és allò com els japonesos, que tenen hora d'entrada i de sortida. Sí. Saps? Per tant, primer anem a votar el millor... O fem la trucada ja. És que clar, jo no fem la trucada ja. Anem a votar el dia. Va. Si voleu participar, dialing@raco.net amb la paraula clau a l'assumpte, així de fàcil. Dialing@raco.net, en joc avui, un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya, una fregidora d'aire Philips de més de 6 litres i pantalla tàctil, diuen que això és una meravella. Tothom que té una fregidora d'aire diu que és una meravella.
Bueno, és un forn d'aire, eh?
Bueno.
Un forn d'aire, i hi ha gent que es compra un forn petit.
Ja, doncs mira, està bé. Doncs mira, fregidora d'aire Philips de 6 litres. Un pack de 4 entrades per visitar el Paradox Museu en Barcelona, que és un espai d'entreteniment educatiu experimental on posareu a prova els vostres coneixements de ciència i lògica. Els finalistes, el primer.
El triple incendi forestal que va portar de cap el Sergi Ambudio.
Al matí se'n van encadenar 2 a les comarques de Tarragona i a la tarda se'n van declarar un altre a Collbató, al Baix Llobregat. Com dèiem, tot va quedar en un ensurt i entre els 3 han cremat només unes 40 hectàrees, però si la simultaneïtat va fer anar a confinar algunes urbanitzacions, va anar a fer Expliquem-ho bé. Com dèiem? M'he perdut jo llegint. Com dèiem, tot va quedar en un ensurt i entre els tres han cremat només unes 40 hectàrees. Però la simultaneïtat va anar... va fer que els bombers anessin de curc.
Maestro, cada dia te quiero más.
Molt.
Sí.
Correu a diàling arroba, m'encanta. Correu a diàling arroba raco.net, assumpte incendi, el segon finalista.
Un altre tall d'aquest estiu, un final d'entrevista caòtic.
Joan Capdevila, un dels components i fundador de Rumba 3, moltíssimes sí. Gràcies per... Hola. Per aquesta entrevista aquí al món de RAC1. Una abraçada.
Escolta.
Digues, Joan, no, perquè... és que anem perdent, anem perdent.
A Pep, segon, m'estem millor ara?
Una mica millor. Una mica... Creu que volies dir alguna cosa més, Joan?
Sí.
Joan?
Hola.
Hola.
Sí, sí. No. M'entens?
T'hem sentit perfectament. T'hem escoltat tota l'estona, Joan. No pateixis per això.
Vale, pues bueno, pues és això.
Devia ser tossa. Devia ser tossa.
Assumpte Rumba, el tercer.
L'inici de la transmissió del partit d'Espanya a Suècia del Mundial Femení de Futbol a Carrusel Deportivo de la SER.
Desplegando buen fútbol ante Suiza y ante Países Bajos. Nunca habíamos ganado al equipo neerlandés. Nunca habíamos ganado al equipo neerlandés.
Assumpte SER, el quart finalista.
Una connexió complicada amb Sydney per a la celebració de la final, precisament, del Mundial Femení d'Espanya-Anglaterra, el Via Lliure de RAC1.
I és que ja tenim 11 de la selecció espanyola i amb alguna novetat. Aleix, bon dia.
Bon dia, doncs sí, 11 que ja ens ha arribat als periodistes. Jugarem amb... Què collons passa?
Sembla que tenim problemes amb l'Aleix amb aquestes connexions.
Què collons passa?
Amb aquestes connexions...
Ui, molt bonic.
Assumpte connexió i l'últim tall.
La crònica del Josep Ferrer amb banda sonora de fons a la manifestació de taxistes del centre de Barcelona.
Josep Ferrer, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què?
Doncs estem al començament de la marxa, darrere d'una furgoneta que aquí l'anomenen la Titoneta, i una manifestació que ha d'arribar fins al Parlament, passant per el carrer Balmes, plaça Catalunya, i també carrer Trafalgar, i faran una acció a la seu, reclamant el govern de la Generalitat, i imagino que també el govern de l'Estat, que...
Assumpte taxi. En joc el xec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya, la fregidora d'aire Philips de més de 6 litres i pantalla tàctil, i aquest pack de 4 entrades per visitar el Paradox Museum Barcelona, un espai d'entreteniment educatiu experimental on posareu a prova els vostres coneixements de lògica i de ciència. 9:22 minuts, tinc 10 minuts per parlar amb ella i espero un dia saludar-la en aquest estudi del món RAC1. Ada Colau, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Ahir la tarda una jutgessa va ordenar desmantellar la superilla del carrer Consell de Cent per tornar a la zona al seu estat anterior. La sentència tira per terra un dels projectes més emblemàtics del seu govern, tot i que l'Ajuntament ja ha anunciat, l'actual, que presentarà recurs. El futur de la superilla es queda a l'aire, però li pregunto, Ada Colau, creu que això tirarà endavant?
No, perquè va contra... Tot el sentit comú, vull dir, estic convençuda que la superilla es quedarà i, de fet, crec que s'haurà d'ampliar la superilla per donar resposta a tots els reptes d'emergència climàtica que tenim i de reduir la contaminació i de fer una ciutat més saludable, i així ens ho diuen tots els organismes internacionals. Per tant, estic convençuda que aquesta transformació no només es va fer bé en termes formals, no?, que s'ha volgut dir en aquesta sentència estranyament que s'havia de fer una modificació de PGM quan això no s'ha demanat mai per cap transformació de cap carrer. Per tant, és una mica inaudit, no?, que en altres especificacions mai ningú s'hagi plantejat això i ara de cop això sigui un requisit. Nosaltres tenim tota la certesa de que això es fa sempre amb el màxim rigor, perquè passa per tots els filtres d'organismes independents de l'Ajuntament, que no són polítics, que no són nomenats per nosaltres, no?, com la Secretaria Municipal, serveis jurídics, l'interventor, vull dir que tenim totes les garanties democràtiques de que tot es fa correcte, i a part és que en concret aquesta intervenció també la valida la màxima autoritat en urbanisme a Catalunya, que és la Generalitat de Catalunya. Per tant, formalment estem més que tranquil·les. Aquí el que veig és que no estem parlant d'una anècdota, estem parlant del que ha estat una línia d'atac al que va ser el nostre govern i el nostre projecte de transformació de la ciutat, que hem tingut una guerra judicial, un lawfare, no?, on determinats interessos molt concrets econòmics, doncs com que no podien guanyar-nos a les urnes, doncs s'han dedicat a fer-nos una guerra judicial sense precedents, perquè no hi ha precedents, no?, en altres mandats municipals de tantes querelles, que després totes s'arxiven, eh? Totes poden tenir algun tràmit o no un tràmit, però al final totes han acabat arxivades fins ara, però bueno, generen soroll, generen desgast, no?, i una mica crec que juguen això.
Diu guerra judicial amb moltes querelles, efectivament, però el que és evident és que es poden presentar totes les querelles, però si un jutge o una jutgessa en aquest cas te les accepta, i no només te les accepta, sinó et dona la raó, el problema ja no és que fa la denúncia, és de la jutgessa que executa la decisió, amb la qual cosa, no ho sé si considera que s'ha fet alguna cosa malament.
No, jo estic molt segura de que a nivell d'ajuntament s'ha fet tot absolutament correcte, inclús amb més correcció de la necessària, vull dir, estic totalment segura d'això. Ara bé, bueno, ja ho hem vist, no?, que també a la judicatura de tant en tant doncs també hi ha opinions diferents sobre els mateixos esdeveniments, no? Vull dir, no és blanc o negre, i aquesta jutgessa ha fet aquesta consideració, però jo estic segura que amb el recurs, quan anem a una instància superior, doncs això crec que quedarà en res, perquè, com dic, va contra tots els sentits comuns. Primer, perquè formalment hi ha unes garanties i s'han complert totes. Segon, perquè l'obra està acabada i seria una barrabassada desfer aquesta obra. Tercer, perquè la ciutadania està contenta i s'ha fet seva aquesta transformació, i ahir tots els veïns i veïnes estaven majoritàriament esparverats dient quin sense sentit és aquest. I en últim instància, però potser també de les més importants, és que, com dic, hem de fer molts més consells de cent a tota la ciutat. De fet, n'hem fet ja, Avinguda Meridiana, Sant Andreu, a Marina, per tots els barris, estem protegint les escoles, bueno, tot això no es pot aturar, tot això és imprescindible, ho estem veient que les onades de calor són cada cop pitjors cada estiu, i precisament a Consell de Cent la temperatura era més baixa que altres carrers que tenien més cotxes. Per tant, és una qüestió de salut, no només de reduir la contaminació reduint el pas del cotxe, sinó de baixar la temperatura de la ciutat, de posar més verd i de fer-nos resilients davant d'un canvi climàtic que malauradament ja està aquí. I que el que hem de fer és suavitzar-lo, però que el canvi climàtic ja no ens el treu ningú de sobre, i per tant hem de preparar la ciutat perquè no sigui insuportable viure en ella durant els mesos d'estiu.
Fa una estona la tinenta d'alcaldia i regidora d'Urbanisme, Laia Bonet, assegurava aquí al Món a RAC1 que el problema del seu govern no era el fons, sinó les formes. Escolti.
Aquest és el repte que volem entomar en aquest mandat, ser un urbanisme transformador, sí, un urbanisme que avanci en les especificacions, en la reintroducció del verd, sí, però no des de la confrontació, no des del conflicte, sinó des del diàleg i del consens. Perquè quan es fa d'altra manera, el que et porta és a situacions massa sovint de judicialització.
Què li sembla, i li pregunto també, si entén que l'Ajuntament de Barcelona pugui acabar fent marxa enrere?
Doncs no ho entendria, primer perquè, com dic, estic convençuda que s'ha fet tot correctament, perquè hi ha molts filtres que són independents, que no són nostres, la Generalitat de Catalunya, l'interventor, el secretari municipal, els serveis jurídics, tot això no és polític, són uns serveis tècnics que han donat el vistiplau en aquesta intervenció. Per tant, estic molt tranquil·la sobre el pla no format. Em preocupa que la senyora Laia Bonet aboni, no?, aquesta tesi que vol utilitzar determinats lobbies econòmics molt concrets. Estem parlant de Barcelona Oberta, que són els eixos comercials més vinculats al turisme del centre, perquè, per altra banda, he de dir que nosaltres hem dialogat amb tothom, també amb Barcelona Oberta, i els comerciants d'aquests carrers estan encantats de la vida, perquè pugen, o sigui, a Sant Antoni pugen les vendes dels comerços. Per tant, no és cert que la mesura sigui antieconòmica. En tot cas, el que pot ser és que limiti alguns interessos concrets que fins ara no ningú s'havia trobat que els hi posessin cap límit, no? I aquí està el tema, aquí està el moll de l'os. Aleshores, em preocupa que la senyora Bonet o desconegui això o d'alguna manera es desresponsabilitzi d'un projecte que hem impulsat conjuntament amb el PSC durant tots aquests anys i que no has dit que estigués en contra en cap cas i que no s'ha fet en conflicte, perquè, home, les obres han estat molestes per tothom, però quan acaben les obres els comerciants estan contents, els veïns estan contents, i no només els veïns del carrer, sinó els de tota la zona de l'Eixample, que diuen que és una meravella poder anar a passejar allà i que volen més carrers com Consell de Cent. En aquest sentit, jo crec que més aviat la senyora Bonet ha plantejar-se que si no li agrada aquest Consell de Cent, que li agrada la majoria dels barcelonins, quina és la seva proposta, perquè el que nosaltres segur que hem tingut és un model de ciutat transformador per fer-la més verda i més saludable. I si es volen fer esmenes o si es volen fer altres propostes, sobretot s'han de tenir idees i s'ha de tenir model de ciutat. Nosaltres l'hem tingut en aquests mesos del govern del PSC, no he escoltat cap idea nova ni cap idea alternativa.
Deixi'm fer-li un parell de preguntes més, aprofitant que tinc Ada Colau aquí en línia. Vostè sabia que Yolanda Díaz aniria a reunir-se amb el president Puigdemont a Brussel·les?
Sí, sí que ho sabia.
Li havia dit directament Yolanda Díaz, suposo, no?
Bueno, a veure, crec que no és revelar res estrany si li dic que qui va posar en contacte Yolanda Díaz amb Jaume Asens vaig ser jo mateixa, i per tant els comuns fa molt de temps que crec que hem estat treballant discretament, no?, per tendir ponts i per desjudicialitzar, de fet, tota la via dels indults, de la reforma del Codi Penal, i ara amb l'amnistia sempre l'hem estat plantejant i concretament amb la feina del Jaume Asens, que crec que ha estat extraordinària i molt difícil, no? I per tant era de calaix, no?, proposar-lo que si ara tenim aquesta conjuntura on hi ha una oportunitat per acabar de fer ja la desjudicialització d'una vegada i poder portar tota la qüestió política en termes polítics, doncs crec que ell és una figura que està cridada clarament no només per la investidura, sinó que és una figura que pot ser molt útil, i per tant a les figures útils doncs els hi has de proposar que s'hi posin, no? I per tant jo li agraeixo molt al Jaume que no va dubtar i que es va posar a disposició immediatament, i també que Yolanda Díaz també va tenir claríssim, no?, que era la persona a qui fer-li l'encàrrec, i per tant evidentment hem estat en contacte tots tres aquests dies, sí.
Per tant, interpreto que quan vostè diu vaig ser jo qui va posar en contacte a Jaume Asens amb Yolanda Díaz, interpreto que la idea d'anar a veure el president Puigdemont a Brussel·les va ser seva, que li va dir no estaria malament a la Yolanda Díaz?
No.
La idea va ser de Yolanda Díaz directament?
Mire, jo aquí no entraré. O sigui, la idea és del grup de treball que hi ha, on estan les persones que estan, concretament, doncs, sobretot, no, ara estan Jaume Asens i Yolanda Díaz dia a dia seguint aquest tema, lògicament, i ells van valorar, i a més, parlant amb els interlocutors, doncs va sorgir, no, la proposta de fer aquest gest també com un moviment important de reconeixement a tots els interlocutors, que nosaltres sempre ho hem dit, no? Des de la cultura bàsica democràtica de la no violència i del diàleg, el primer que s'ha de fer és reconèixer els interlocutors, no? I per tant, doncs, era de calaix, no?, que aquesta era una bona idea, però no va ser meva. Són qui porta el dia a dia d'això, evidentment, són Jaume Asens i Yolanda Díaz.
Està Ada Colau a favor d'una llei d'amnistia pels condemnats del procés?
Doncs sí, clarament sí, i crec que s'està explicant molt bé aquests dies, no? En el mandat anterior no hi havia la correlació de forces, i igualment vam començar una part important de la desjudicialització, que ara ja tothom ho dona per amortitzat, però jo recordo que quan nosaltres vam sortir a proposar els indults rebíem bufetades d'una banda i de l'altra, el Partit Socialista dient que eren impossibles i per part de les forces independentistes dient que no els interessava. Després ara tothom el reivindica i estem molt contents que així sigui, però bueno, hem de seguir aquest camí, i per tant van ser molt importants els indults, va ser molt important la reforma del Codi Penal, però sabíem que era insuficient perquè encara quedava gent a l'exili, perquè encara queda molta gent encausada i perquè tots volem que la qüestió política torni a la política, i per tant s'ha de culminar aquest procés de desjudicialització, que no serà el final del tema, sinó que serà portar el tema allà on no hauria d'haver sortit mai, que són els parlaments, la interlocució i el diàleg i la negociació, que és com es resolen les coses en democràcia, i per tant, sí, sí, la defenso aquesta llei com una llei a més constitucional, que està dins de l'ordenament jurídic, que és perfectament viable, i crec que tant el Jaume Asens com altres juristes s'han expressat de forma molt clara i nítida aquests dies, no? I ho han explicat molt bé.
Li pregunto si ha parlat els últims dies o els últims temps en Carles Puigdemont, i si té interès, com ha fet Yolanda Díaz, de reunir-se amb ell.
A veure, jo no crec que ara hagi de tenir protagonisme en absolut, en el sentit que jo no tinc càrrec institucional, no? I per tant, doncs no ho sé, jo
per això.
Ja sap, no, però Yolanda Díaz sap que jo estic a disposició, no, de la interlocució, que evidentment lidera ella com a vicepresidenta i com a líder de Sumar a nivell estatal. Doncs ella conjuntament amb el Jaume Asens estan fent l'estratègia, estan interlocutant amb més formacions també, no només amb Puigdemont ni amb Junts, i evidentment jo sempre els he dit que el que els hi pugui ser útil, doncs sempre estic a disposar, però el centre no sóc jo ara mateix, sinó que és aquesta interlocució que estan liderant Yolanda Díaz i Jaume Asens, i que crec que pel poc temps que portem doncs, està avançant prou bé i ens pot fer ser optimistes dins de la complexitat que té tot, no? Que no som ingenus i sabem que tot és molt complexa, però crec que tenim una oportunitat, això sí, que no podem deixar perdre. I que tots hem de fer el màxim esforç de tenir respecte pels altres, lleialtat per les converses, tothom que pugui ajudar, que ajudi, i que entre tots, no? Doncs aquesta Espanya plurinacional que en les eleccions s'ha mostrat determinant, no? Perquè són moltes les forces plurinacionals que tenim un paper, no? No som més junts, o sigui, també som comuns, també és Esquerra i també són les forces del País Basc, vull dir, són més formacions, també és Galícia, doncs jo crec que això és una oportunitat per un tema pendent, i ho estem veient també amb l'elecció de la mesa del Congrés, amb el tema del català al Congrés, que en poc temps doncs, tots nosaltres, no? A Catalunya era molt majoritari, que ho defensàvem feia molts anys, i hem pogut fer-ho realitat en poc temps, hem avançat moltíssim, bueno, doncs hem de seguir per aquest camí, no? Crec que a veure si podem deixar aquests temps foscos de la judicialització i començar a posar una mica de llum i sobretot parlar en positiu, no? Parlar de negociació en positiu, parlar de les llengües, que no només és un dret que les llengües oficials es puguin parlar, és que és bonic que es puguin parlar les llengües, no? Com el català en el Congrés, és una riquesa a la que no hem de renunciar i per tant jo veig avenços i dins de la complexitat que tenim en aquest moment i que sabem tots que no és fàcil, però sí que sóc moderadament optimista de la voluntat, perquè crec que hi ha les condicions per fer passes endavant molt importants.
Ha de plegar de seguida, deixa'm fer-li dues preguntes a Ada Colau per acabar. La primera, si Yolanda Díaz li demana, acceptaria ser ministra del govern d'Espanya, si acord?
Doncs mira, és que jo ara no m'ho he plantejat això, és que sóc molt honesta. Jo em vaig presentar per fer un govern d'esquerres a Barcelona. Per això vam votar Jaume Collboni, perquè crec que, diguem-ne, no s'ho mereixia perquè no havia estat ni la força més votada ni tampoc ell va treballar per un govern d'esquerres previ a la investidura. El que passa és que si deixàvem per inèrcia que Xavier Trias, per pocs vots de diferència, fos alcalde, doncs sabíem que ell desmuntaria el nostre model de ciutat, no? La superilla i moltes altres coses, i es quedaria tancada la possibilitat d'un govern d'esquerres. I per això, no, de forma molt crítica, però li vam votar al senyor Collboni advertint-li que només ens separen 300 vots entre una formació i l'altra, i que el que necessita aquesta ciutat i el que aquesta ciutat ha votat és que hi hagi un govern d'esquerres estable, fort, que pugui seguir amb un model valent de transformació de la ciutat. I això és perfectament possible, no només amb nosaltres, sinó amb Esquerra Republicana. Amb això nosaltres insistim molt. Hem de ser 24 regidors i regidores i, per tant, s'han de fer els màxims esforços, i jo que espero és que ara el senyor Collboni, després de l'estiu, doncs comenci a fer la feina principal que té encarregada, no? Ell va sortir alcalde una mica per accident, i si un encàrrec tenia en aquella investidura, jo crec que és formar un govern d'esquerres, i per tant s'hi ha de posar, i nosaltres estarem totalment disponibles, i crec que és la meva funció ara mateix acompanyar el meu grup municipal a poder aconseguir aquest govern d'esquerres, que crec que seria bo per la ciutat de Barcelona.
Suposem que hi hagi un govern d'esquerres i que efectivament hi ha acord amb el PSC. Per tant, respecte sí. A la pregunta que li feia abans, llavors vostè continuarà com a regidora i no faria, en tot cas, hipotèticament de ministre, si li demanés Yolanda Díaz?
Per mi, insisteixo, el meu objectiu ara és aconseguir el govern d'esquerres a Barcelona. Després, jo no sé cap on anirà, com es conformarà aquest govern. Parlaré amb el meu grup de quin ha de ser el meu paper a dins o a fora. O sigui, no em veig capaç ara de fer més hipòtesis més enllà. Li dic així de sincera. Ara mateix estic centrada en aconseguir un govern d'esquerres perquè hi ha pressions, evidentment. Segur que hi ha una part del Partit Socialista que preferiria que el Partit Socialista acordés els pressupostos amb Junts, cosa que crec que seria una notícia molt dolenta per la ciutat, i com que sé que hi hauran pressions també dels sectors econòmics per intentar evitar aquest govern d'esquerres, doncs jo ara ficaré els meus màxims esforços en que aquest govern d'esquerres sigui possible.
Viu més tranquil·la ara?
Sí, clar, sí. No vol dir que no tingui moltes coses a fer, però evidentment 8 anys de tenir la responsabilitat de respondre sobre qualsevol cosa que passi a Barcelona, tant si és competència teva com si no és competència teva, doncs evidentment es nota quan t'atures. També és cert que el cos comença a protestar de tota la tensió que has estat aguantant durant tants anys, perquè són 24 hores dies a la setmana, i és veritat que el cos ara es queixa una mica més, no? Ara que està una mica més relaxat, doncs surten alguns dels mals físics que no havies escoltat.
En sèrio?
Sí, això passa, li passa a molta gent, no m'ha passat només a mi.
Ja, però per exemple...
Altres persones del meu equip que han estat a prop meu també els hi ha passat, i ara és màxima prioritat que aquestes persones es puguin cuidar, perquè realment...
És físic, és un tema físic?
Sí, sí, la tensió i l'estrès continuat, evidentment, acaben passant factura. En algun moment surt per algun lloc. I aleshores, algú li pot donar més en l'àmbit físic, altres poden tenir algun tema de salut mental, però sí que, bueno, no només en el nostre cas, ho he vist també en altres, no? Quan hi ha una situació de tanta tensió permanent, a més han estat uns anys complicats, no és només la responsabilitat del càrrec, vull dir que ens ha tocat gestionar, no?, tot el tema del procés, tots els aldarulls de la sentència, la pandèmia, sortir de la pandèmia i la inflació i la guerra, clar, hem passat moltes coses aquests anys i per tant tot això són els atemptats de la Rambla, sí, segurament el que recordaré com a més greu de tot. I per tant tot això evidentment està allà, està sobre la pell, no desapareix.
En parlem un dia aquí a l'estudi. Gràcies, Ada Colau. Fins
aviat.
Quan
vulgueu.
Gràcies.
Vinga, fins aviat.
Que vagi bé. Les 9:39 minuts. Anem a la publicitat. No ho ha dit. No ho ha dit. Per què no ho ha dit?
No ho pot dir.
No, jo trobo, va, que li oferiran seguríssim. Però en condicions normals hauria dit jo, si entrem a l'Ajuntament, si hi ha pacte amb els socialistes, jo seguiré de regidora, efectivament, perquè hi ha un pacte amb els socialistes, i no ho ha garantit. Per tant, tinc la sensació de que hi ha un ministeri...
Tampoc ho ha negat.
Que li toca.
Per això dic que pinta que, sí. que jo crec que...
Home.
Una altra, que sí. Pinta que efectivament... L'opció
natural,
compte,
fins i tot.
Sí, home, clar, tenint en compte que Iolanda Díaz ja de qual té una relació estratíssima...
Ella és un animal polític...
Home, jo tinc claríssim que se'n va.
Dubto que deixi...
I d'una formació que tampoc va sobrada de càrrecs importants i sobretot amb experiència. I sobretot, o sigui, importants pel partit i amb experiència.
Correcte. Jo crec que si hi ha pacte... m'atrevia a dir que no m'equivocaria si dic que Ada Colau serà ministra i probablement d'una cartera que ell li agradaria molt, que és la cartera de...
Ep.
Però que vaig al Corte Inglés us ho explico, us ho explico. Hola, què tal, Eva?
Bon dia i molt bon divendres.
Bon dia.
Ja és aquí la tornada a l'escola més supercalifragilística.
Espialidoso.
I al Corte Inglés tenim les millors ofertes en motxilles i papereria perquè comencis el curs amb molta il·lusió i cap preocupació. Com el 3x2 en marques de papereria com Alpino, Vic, Tippex, Stabilo, Milan, Carioca, Faber-Castell i moltes més. O les motxilles juvenils Disney des de 29,95 euros i el pack de quaderns Oxford a 11,95. Exclusiu a El Corte Inglés. A més, t'ho posarem fàcil perquè llesteixis la teva tornada a l'escola fins i tot abans que te'n vagis. Amb la línia de crèdit Tornada a l'escola, finança tot el que necessites. Línia de crèdit només per a clients amb la targeta El Corte Inglés. Finançament ofert per financiar El Corte Inglés. I subjecta la seva aprovació fins al 30 de setembre. La tornada a l'escola més supercalifragilística és a El Corte Inglés. Les teves compres a les botigues, web i app. I recordeu que tots els diumenges i festius fins al 15 de setembre, el Corte Inglés de la Diagonal, plaça Catalunya i del Portal de l'Àngel romandran oberts de 12 del migdia a les 8 del vespre perquè pugueu fer les vostres compres amb comoditat. Doncs res més, que acabeu de passar un bon divendres i molt bon cap de setmana.
El sistema arbitral de consum és un servei públic i eficaç per resoldre desacords en les relacions de consum. Entra a justopareso.consumo.cop.es i descobreix com. Ministeri de Consum, Govern d'Espanya.
Vols estalviar a Food? Aprofita l'esprint d'ofertes a Carrefour. Només fins al 10 de setembre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es tens el salmó noruec sencer a 9,29 € al quilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
Ens han intentat desmobilitzar. Pactar amb qui ens reprimeix no pot ser el camí. No oblidem el nostre objectiu i fem-lo saber que aquí no s'ha acabat res. Aquest 11 de setembre, per la independència, via fora, tothom als carrers. Diada.assemblea.cat.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Comença la temporada del Teatre Nacional de Catalunya. La plaça del Diamant, la Madre de Frankenstein, els Watson, els criminals i molt més. Una temporada carregada de grans espectacles per tots els públics. Fes un cop d'ull a la programació i aconsegueix les teves entrades al web del TNC. A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la Sega de l'Arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si les voleu viure, no us perdeu les festes tradicionals de l'Arròs. El 10 de setembre a Deltebre. A més, gaudeix de les seves jornades gastronòmiques del 8 al 24 de setembre.
Més info a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat, en silenci. Rica en vida. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El per què de tot plegat.
Que són 3:15. El ministeri és el de... El ministeri d'habitatge. Que es rumoreja en los mentideros de Madrid és que... El problema que té el Ministeri d'Habitatge és que no tens competències.
Bé, però podrà fer el que ella sempre havia demanat, que és que es legislés en favor dels ajuntaments i de les comunitats autònomes perquè no passés com la llei del topall del lloguer de la Generalitat de Catalunya, que aprova del Parlament, que va ser tombada per la...
Bueno, sempre que hi hagi govern.
Exacte.
Bueno, sobre el tema de les superilles, és que vull parlar, d'aquí uns moments vull parlar d'altre tema, que és el tema d'ahir dels jutges al Consell General, no del Consell General del Poder Judicial, que és una mica allò, una mica, saps el tofe? Allò que aquells carmelos que hi havien que feien s'enganxen a les dents i tal,
sí.
No, parlar del que diuen els jutges, que diuen els jutges, perquè no tenim cap àudio dient que...
Bueno, és que és un partit polític, perquè clar...
Hi anem aquest? O parlem
Espanya hi ha una sèrie de partits polítics, diguéssim, i n'hi ha un altre que no es presenta a les eleccions però que sí està protegit i tal, que és el partit d'una part de la judicatura.
Ara anem, és que hem entrat per aquí.
Jo com que hem anat tota la vida, ho veeixo quan arribo aquí.
Consell de Cent.
Jo he vingut molt descastada, ja ho veus.
Consell de Cent. El carrer Consell de Cent. I tot això, i la decisió d'una jutgessa, que hi ha una decisió d'una jutgessa, i clar, també és una cosa que quan un jutge diu el que diu, no podem sempre estar a favor del que diu, i quan està en contra, no estem en contra, vull dir, clar. Hi ha una jutgessa que ha decidit això.
Però, Jordi, disparo.
Però esclar,
disparo ràpid. Jordi, no és una sentència en ferm,
No, esclar, bueno.
Això es pot recórrer.
Sí, clar, home, esclar.
No.
Ell ho ha tingut claríssim que no es tira endavant, i Laia Bonet també.
Això té el seu procés. Molt ràpid. Jo sento vergonya, Jordi.
De qui?
Sento vergonya. Jo quan vaig llegir la sentència hi vaig sentir vergonya. Vergonya, perquè, hòstia, jo estic molt orgullós del procés que havia començat Barcelona de més carrils bici, afavorir les àrees verdes, les superilles, amb tot el que vol dir aquest procés, etc. Un procés, per cert, que mentre aquí hi ha una gent que no accepta això i se'n va a la via judicial, això ha rebut tota mena d'elogis de la ONU, la UNESCO, mitjans internacionals, ciutats de tot el món venint aquí a emmirallar-se amb això, a veure com poden fer elles la transformació, etc. No dic que sigui perfecte. Evidentment hi ha hagut coses, no sé, hi ha hagut un principi, unes pilones que no m'agradaven, però la qüestió de fons, la transformació, la revolució que ha fet Barcelona, jo crec que hi ha molts ciutadans que d'això n'estem molt orgullosos. I veure com hi ha una gent que usa la via judicial per no acceptar tot això, a mi em fa vergonya. Estem davant d'un procés d'intimidació. Aquí el que es vol dir és no segueixin per aquí o prendran mal. I per això crec que la reacció d'ahir de l'Ajuntament de Barcelona, jo l'aplaudeixo molt, perquè a més el que està fent l'Ajuntament és protegir la institució i protegir els seus funcionaris, perquè tot això hi ha hagut un agent, això no és un, no és com s'està dient avui, no és un dedazo, ara jo decreto això. No, aquí hi ha hagut una sèrie de funcionaris que han fet la seva feina, que s'ho van mirar, que tot, com tota la vida pot ser discutible, però això ha seguit uns procediments. I celebro que aquest Ajuntament hagi dit en primera instància, dient no, 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 nosaltres recorrem i nosaltres, a més, diem que tot això es va fer de manera impecable. Jo crec que aquesta transformació, per molt que hi hagi un jutge, per molt que hi hagi associacions que no acceptin això, que, per cert, m'agradaria molt preguntar als comerciants que representen aquestes associacions què pensen, perquè estic segur que no estan d'acord amb els seus caps que estan fent tot aquest procés tan obscur, jo estic segur que aquesta transformació no té marxa enrere.
Jordi Juan.
A veure... No poden ser maniqueus. O sigui, aquí el que s'ha tirat enrere ha sigut un procediment que s'ha fet malament, ho ha dit un jutge, i com tu bé dius, i com ha dit l'Ajuntament, perfectament això no es farà i tranquil·lament, canviant unes mesures, es podrà aplicar sense cap problema i, evidentment, no revertirà les obres del Consell de Cent. S'havia fet en altres llocs de la ciutat, a l'Avinguda Gaudí, s'havia fet de la mateixa manera, però no hi havia hagut cap denúncia de ningú. Per què hi ha hagut una denúncia avui? Perquè hi ha una entitat que no estava d'acord amb la manera que s'havia fet. Però no diem que estem, que això significa que els jutges i la gent que està darrere està en contra del medi ambient i la sostenibilitat. Escolta, aquesta és una batalla guanyada. Tothom està d'acord en què necessitem canviar les ciutats i que hi hagi millor medi ambient, que hi hagi més zones peatonalitzades i que hi hagi menys cotxes. Però infinitament d'acord, no hi ha cap debat sobre això. El problema és com ho fem. No podem fer-ho imposant les condicions com volem. Escolta, podríem fer la diagonal peatonalitzada. Seria molt més bonica que hi haguessin autobusos o hi haguessin cotxes. Però tu has de pensar... en general, has de pensar en l'urbanisme de tota la ciutat, en les avantatges inconvenients, en gent que li agrada anar en bicicleta, però tot el dia està trucant a Amazon perquè li porti un senyor amb una furgoneta el producte a casa seva. Pensem en global. I l'únic que ha passat és que la política que han seguit els comuns ha sigut imposar els criteris. Les superilles no se les ha carregat aquest jutge i aquesta sentència. Se les han carregat els barcelonins, que quan vam anar a votar van votar en contra del model de l'Ada Colau i van votar per un altre model de ciutat, i les superilles ja estava claríssim que no es farien, perquè per què hem de fer superilles a l'Eixample i en canvi al reste de la ciutat no fer cap actuació?
N'hi ha al Poble Nou també de superilles.
Per què és aquesta ja obsessió de convertir uns carrers de l'Eixample tots tan... Pensem-ho en global. La iniciativa de l'actual de l'equip de govern d'aprofitar les silles del... al centre de les Illes és complexa, no és fàcil, però és una altra opció. Mirem aquestes altres opcions, però quan aquest exercici maniqueu de dir no, és que està en contra de les superilles, són negacionistes climàtics, en absolut, és el canvi cap a la sostenibilitat i el medi ambient és absolut, és radical, tots estem d'acord amb això, però s'ha de fer bé i no s'ha de fer de forma arbitrària i de forma capritxosa, i com s'ha fet l'urbanisme tàctic d'aquesta ciutat, que de cop i volta algunes ciutats, alguns carrers apareixien, escolta, no saps ben bé i amb quin criteri s'havia fet. Sempre aquesta ciutat, quan s'ha fet el carrer Aragó, fer-ho més petit, quan s'ha fet totes les obres, l'Ajuntament es posava d'acord amb totes les entitats i es pactava. Cosa que no ha passat ara.
Glòria Serra...
I per això ha provocat que una gent presentés una denúncia i el jutge la donarà raó.
Glòria Serra, Cris Puig i Jordi Bosch.
La primera superilla de Barcelona va néixer el 1973, a la recta final del franquisme, que va ser el Portal de l'Àngel, amb l'oposició massiva de tots els comerciants, tret de Can Jorba. Jo ho he investigat perquè ahir, quan va haver-hi això, vaig buscar informació, això no ho sabia. Can Jorba va fer una enquesta entre la gent que entrava a la botiga i tothom va dir, no, nosaltres encantats, mentre els altres 500 comerciants de la zona deien que no, que la gent necessitava anar en cotxe fins a la porta. No es parlava de canvi climàtic, es parlava de la comoditat de la gent. Es va tirar endavant, recta final del franquisme, i la següent, que em sembla que va ser la del Born, va passar el mateix. Els comerciants de la zona es van queixar, van dir que no, etc. És a dir, l'oposició davant de canvis, un punt radical, existirà. Després, la bonança del sistema fins i tot torna en contra, el que passa és que pugen molt els preus, i en aquests moments el metro quadrat, per exemple, el Portal de l'Àngel o del Born fins i tot, és dels més cars de Barcelona. Dit això,
que el procés comporta oposicions, no estic descobrint Amèrica, els canvis van per aquí, i el Jordi Juan ha estat clar, i jo crec que totes les ciutats segueixen aquest model, només cal anar a les ciutats, fins i tot Londres, amb una situació política, jo no vull posar el cas de París, perquè París té un govern també d'esquerres i seria massa, un exemple massa proper, però fins i tot Londres, que viu una política molt diferent de la resta del continent, també va per aquí, perquè aquest és el futur, i ho tenim tots clar. I efectivament, el lloc on hi ha verd, baixen les temperatures, que és en aquests moments el que més ens interessa. Ara, tot això s'ha creuat amb dues coses diferents. Primer, un govern municipal molt contestat per una part important de les forces vives de Barcelona, que ha estat el govern anterior municipal d'Ada Colau, i llavors això ha fet que tota oposició que ja hagués existit igualment hagués estat més potent i amb més decibels, i de l'altre costat una manera de fer potser diferent, i el fet de que s'hagi arribat amb aquests projectes al core de la ciutat, al nucli de la ciutat, que és l'Eixample. Clar, no és el mateix Sant Martí, Poblenou, Gràcia, Born, Ciutat Vella, que tocar l'Eixample, que és el centre de la ciutat i els nusos de comunicacions, on precisament el problema no el té tant el cotxe particular, sinó, com bé deia el Jordi Juan, el transport, que en aquests moments és el principal malson logístic d'aquesta ciutat. Les formes i els procediments que ens han fet possiblement són millorables. A mi em sorprèn que una jutgessa, en comptes de demanar o d'imposar una multa per un procediment administratiu incorrecte o no ajustat a dret, prengui una mesura tan radical que la pròpia jutgessa crec que és conscient de que és buida, que és tornar enrere. És l'única cosa que m'ha sorprès molt, molt de tota aquesta història. O sigui, la jutgessa sap que aquesta no és la mesura i en tenia un ventall més al seu voltant. He dit això, que no és cap opinió, perquè jo crec que és important en aquesta història desgranar una mica tots els elements de per què és tan rara i tan especial. No. Dit això, el procés aquest és imparable. Li direm superilles, li direm patronització, li direm el que vulguem, però el procés aquest seguirà. Amb el mateix ritme, potser no, però seguirà.
Cris Puig.
A mi, sincerament, em costa trobar argumentari en contra de zones verdes i pacificació del trànsit a la ciutat. Jo sóc una persona que ha utilitzat sempre el cotxe absolutament per tot. I cada vegada que em tallava en un carril m'agafava un emprenyament tremenda. Però t'he de dir que cada vegada camino més, potser és l'edat, i agraeixo que hi hagi zones on no hagi d'estar mirant enrere perquè no vingui un cotxe i pugui atropellar-me. Per tant...
Digue'm els carrers.
Sí, però, però justament...
No, jo dic, per exemple, que tenim ara un problema, que això no és patrimoni d'aquest ajuntament, és a dir, d'aquesta ciutat, de moltes, que és el tema de... Hi ha tants estris amb els quals es pot
viatjar... Això és un altre tema, estic d'acord, certament.
Que és una ciutat, diguem-ho, que costa ara no haver de mirar enrere per caminar.
Sobretot si portes auriculars per escoltar Mona RAC1 quan vas camí de la ràdio, per exemple. No, és veritat, perquè realment a mi m'agrada molt escoltar quan camino i és un risc, perquè mai saps que et pot venir pel darrere. Escoltava la de Colau, com deia, que ahir els veïns estaven tots... I és veritat, jo vaig veure... Escoltava les notícies i vaig veure peces on, sincerament, tothom estava molt estranyat d'aquesta decisió judicial. A les grans ciutats, Times Square, abans sí circulaven els cotxes i ara no hi circulen. A Nova York, a les voreres del Siena... a Nova York, a París, a les voreres del Siena, del riu, no hi corren el trànsit. Per tant, anem cap aquí. Si tu pots fer que aquestes zones de trànsit horrorós que són l'Eixample es pugui desviar el trànsit pel voltant i tu fer al mig de la ciutat zones on pots córrer, on els teus fills poden anar caminant sense que hagin d'estar respirant els tubs d'escapament. Els veïns de Consell de Cent estaria bé preguntar-los si ara poden obrir finestres i no senten soroll. Jo estic convençuda que estan encantats de que ara puguin circular, obrir finestres i no em passar el fum dels tubs d'escapament. Per tant, anem cap aquí, és una evidència. Jo no sé si això s'ha fet com s'havia de fer. He entès que Ada Colau deia que el pla metropolità, no? El pla general metropolità, tenia l'autorització de la Generalitat de Catalunya en aquest cas. Per tant, entenc que hi ha alguna cosa que ha fallat aquí que fa que la jutgessa ara es pronunciï d'aquesta manera. Però sí que crec, sincerament, que la ciutat requereix de zones com aquestes, perquè és que no s'hi pot. No
Jordi Bosch.
Bé, per no repetir, jo diria que evidentment hi ha un tema procedimental que és un tema molt jurídic, que no hi entraré, sí. I que probablement és subsanable pel propi consistori, no? Crec que l'Ajuntament s'ha mostrat amb certa prudència obrint fronts i repartint una mica, vull dir que també en aquest sentit. A veure, mira, jo entenc que és fonamental que sigui d'esquerra, sigui de dreta, sigui nacionalista, sigui independentista, l'administració municipal intenti que la ciutat de Barcelona sigui més amable pels que hi viuen i pels no. Però això és molt difícil, perquè precisament la, per amabilitat, mira, no, te'n vas a viure a pagès i allà no t'emprenyarà ningú.
O
la vaca del veí del cantó.
Sempre hi ha un problema amb els marges, eh?
A veure, sí, però és que m'entens?
Sí, sí, t'entens.
Però ja està. Te'n vas a viure a pagès i... El Luis Arribas Castro, ho hem dit a vegades, i permetem l'homenatge novament a la ràdio, deia, i jo me'n recordo quan estudiava aquí a Barcelona, que l'anava a veure perquè un amic meu treballava allà, i anava, jo tenia unes xerrades amb ell i sortia amb un test, o a vegades amb un pollastre congelat de Don Pollo.
Ai, què dius ara?
Exacte. Deia, en Miquel Callís, que ha mort aquest estiu, un gran industrial i una gran persona de Banyoles. Doncs, sempre deia allò de la ciutat és un milió de coses, i és veritat, la ciutat és molt complexa de gestionar, i jo crec que és una cosa no bondadosa, és una obligació fer-la més amable. Mm. I més amable vol dir moltes actuacions que poden ser unes o poden ser unes altres, no té per què ser una superilla, perquè al final tampoc has de fer... Jo no vull dir que aquí hagi hagut postureig i tal, no, però has de concebir una... Doncs hi ha llocs que probablement és molt difícil atendre tot el que la crisi...